migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. Les xifres que donaré ara fan por. Fan por i posen els pèls de punta. És una cosa... I són xifres del 2022. Són xifres que aquest tipus de xifres i d'estadístiques es tancaran a desembre d'aquest any, del 2023 d'enguany, d'aquest any, no? Però el 2022, 107 persones van morir per suïcidi i autolesió a Catalunya. És una xifra... terrible. És una xifra duríssima. Bé, a més, han pujat com respecte al 2021, amb aquestes xifres del 2021. Segons les dades facilitades per la prevenció del suïcidi a Catalunya, el 61% dels que han mort per suïcidi tenien entre 30 i 64 anys, el 61%. El 26%, entre 61 i 95 anys. I si mirem per sexes, el 72% eren homes. De fet, si posem una dada encara més dura, el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves catalans. És a dir, tenim una pandèmia a sobre de problema mental important i que necessita una ajuda urgent, però urgent i a marxes forçades. El fet de mentalitzar, el fet de parlar i el fet de posar en comú és de mesura absolutament urgent. Si em permeteu, davant de tot aquest drama que acabo d'explicar, posaré una bona xifra, una bona cara en tot cas, i és que en el primer semestre d'aquest any del 2023 les tentatives de suïcidi es van reduir pràcticament un 3% en respecte al primer semestre del 2022. És la comparativa entre una qüestió. I, de fet, a part de tot això, el descens més acusat va ser la franja entre els 12 i els 25 anys amb un 10% menys. Malgrat tot això, continua sent la causa de mort no natural entre joves. I això que ha baixat un 10% en respecte a l'any passat. De seguida en parlarem de tot això aquí a migdia. I us dono la benvinguda precisament aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i us explico que possiblement aquesta tarda, ja que tard podem i esperem ruixats, localment, possiblement fins i tot moderats, cap a Ponent. La temperatura més o menys serà tres quarts de la mateixa, potser una mica més alta litoral i prelitoral, però més o menys cap a Ponent i de més i Pirineu les temperatures estan alertes com les d'ahir, més o menys equilibrades com les d'ahir, potser una miqueta més baixes. La quantitat de pluja serà minsa o poc abundant, això sí, possiblement a Ponent sí que pot ser moderada i puntualment acompanyada de tempesta. Estarem tota la setmana així, amb aquest canvi, perquè per demà dimarts esperem tres quarts del mateix, perquè durant el matí de demà dimarts esperem alguns ruixats dispersos al terç oest, més probables al Pirineu, Prepirineu i de més. Així que alguna pluja ja no tindrem aquesta estabilitat aquestes setmanes passades. I com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda, bona diada.
Hola, molt bon dia. Doncs és que a aquesta hora es troba tallada l'autovia A2 entre Jorba i la Panadella en direcció Lleida. Hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió i es fan desviaments per la Nacional 2 Antiga. De moment ens consta un quilòmetre de cua en aquesta autovia A2. També destacar un altre accident a l'autopista P7, aquesta existent. En aquest cas hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona. Hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de cua. A la mateixa autopista P7, per volum de trànsit, veiem retencions entre Massanet i Fogars de la Selva en direcció Barcelona, i també complicacions de la GI-614, on hi ha 2 o 3 quilòmetres de cua per accedir a Cadaqués. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marta. Gràcies.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. La magia de la gran pantalla.
Esas cosas despiertan en el público la imaginación.
En la pequeña.
pequeña pantalla.
¿Sois un equipo eficaz? Somos un equipo eficaz.
Estrenos.
Te han informado bien.
Y estrellas.
Magia, de verdad.
En 13. La tele que espera.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sabías que la miopía no corregida es la principal causa de deterioro visual evitable? Suele aumentar progresivamente durante la etapa del desarrollo. Una revisión visual al año permite controlar la miopía y ralentizar su progresión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
607 morts per suïcidi i autolesió. Això suposa, si fem una regla de 350, defuncions al mes a Catalunya. El fet, el 72% de les persones que van morir per suïcidi són homes i la resta dones. Això sí, si mirem una bona notícia, el primer semestre d'aquest 2023 van descendir un 2,9% aquestes tentatives de treure's la vida, sobretot en dones, que van baixar pràcticament un 8%. El descens més acusat d'aquesta gent que intenta ja que s'oblida va ser a la franja dels 12, entre els 12 i els 25 anys, va ser un 10% menys. Tot i això, el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre joves catalans. Parlem d'això amb el psiquiatre del grup ITA i director de salut mental del telèfon de l'Esperança, de la Fundació Ajuda i Esperança, el senyor Enric Armengou, que el tenim al telèfon. Enric, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Parlar de suïcidi sempre, fins ara sempre ha estat difícil, continua sent difícil, però quan parlem de suïcidi en joves, no oblidem que és la primera causa no natural de mort en les joves a Catalunya.
Exacte.
Estem parlant d'un drama importantíssim. Quines passes hem de fer?
Bueno, jo crec que sí, això s'ha canviat fa molts anys, inclús els mitjans us deia amb els experts, no parlem del tema per no contagiar, o no sé,
sí,
molt bé per què. Ara el que sí que estem dient, hem de parlar del tema, l'hem de fer visible, sobretot per fer prevenció, i la prevenció té que veure més enfocat amb les raons de viure que, com es feia abans, igual parlar del suïcidi amb la part quasi romàntica, amb la part sensacionalista o amb la part, sinó el que hem de parlar del patiment que hi ha darrere d'aquesta situació. Quan una persona suïcida i mor, doncs és dramàtic, dramàtic per ell perquè ha mort i l'entorn que queda molt tocat, no? És el que anem a treballar amb els supervivents, no? I també hi ha molts nanos que tenen moments d'aquesta crisi, d'emocions, estan molt contrariades dintre, que si no ho parlen, no pensen que és una cosa molt estranya, que és un tio raro, no ho parlen, i això es fa fent podrint dintre i porta a estar pitjor.
Clar, m'agradaria parlar principalment dels joves. Sé que el suïcidi en general ja és en si un drama, però en els joves particularment, perquè a més estan en una època de canvi, és una època en el que ara mateix, sobretot en aquesta època, amb xarxes socials, en el bullying, en fi, una llista malauradament prou important, possiblement no tenen totes les eines per afrontar aquestes crisis pròpies de l'edat.
I també hi ha ara una paradoxa potent és que les xarxes o el que els adolescents veuen i consumeixen molt és un món com molt happy, molt feliç, molts macos, molt influencers, tot fantàstic i tal, en canvi després veus la teva vida, que està pel Covid, no pots fer el que feies abans, que feies esport i no el pots fer tant perquè encara les restriccions no t'ajuden, perquè veus que a casa igual hi ha crisi per la part econòmica o per el que vulguis, o has tingut pèrdues dels avis. Clar, en canvi, estàs veient que tothom és feliç perquè les xarxes ho posen, o les pel·lícules, o les sèries, i això et fa sentir-te tu com un bitxo raro, no? Que tinc que ser feliç, perquè la gent ens costa molt parlar del que ens costa. I aquesta paradoxa s'està donant. El món et diu has de ser feliç, i després tu com a adolescent veus que no acabes d'estar bé. O, per exemple, el drama de la gent que ha començat l'any passat, primera de carrera, per exemple, no presencial, amb la qual no teníem ni companys de feina. Bueno, tot això està fent aquesta dicotomia de que es suposa que ets jove i feliç i per l'altre cantó veus que tens dificultats. I si no les parles i no les compares amb els altres i no les comparteixes, pues et sents tu malament.
Clar, suposo que aquí l'entorn juga un paper, crec que cabdal, no?
Per
ajudar a les persones, particularment els joves, que insisteixo que m'agradaria parlar principalment dels joves, que necessiten aquesta ajuda perquè... Com l'entorn pot detectar-ho? Perquè habitualment la persona que té aquests pensaments suïcides no va a demanar, o és l'entorn el que ho ha de detectar?
Mira, l'entorn l'ha de detectar i ens hem de mirar més. Els pares, els fills, i que molts cops estàs inclús als temps de casa i estàs a la seva habitació i no saps el que fan, no? Buscar espais de trobada, com pot ser el sopar familiar, o pot ser que el pare s'apropi un moment als nanos, no preguntar ni fent interrogatoris, perquè saps que l'adolescent no vol ser interrogat, no? Però sí que vol compartir, vol comentar. Si tu com pare o com mestre, inclús, doncs tens les dues oïdes allà pendents de les seves necessitats, doncs tenen necessitat d'explicar-ho. I jo crec que una part aquesta és entre els pares i els professors també, i els tutors, doncs que estiguem més assequibles, no?, a que ens puguin explicar. I després no tenir por a preguntar, i si ho estàs passant malament. Sempre abans d'un suïcidi, en la immensa majoria dels casos, hi ha verbalitzacions o hi ha petits gestos pues, que et poden avisar que aquesta persona pues, no està ben enfocada, no està bé i es va aïllant progressivament. I això ho veus perquè hi ha canvis de conducta. Crec que els pares hem de ser observadors i dintre del món adolescent, que molts cops els pares diuen és l'adolescència, bueno, puguem preguntar o puguem observar també, perquè sí que està molt clar, i això ho diuen molts experts, ningú es vol morir. No. La persona que fa un intent de suïcidi o que suïcida el que vol és deixar de patir o resoldre un problema que no sap com resoldre'l.
Tenir esperança, tenir o veure una via de sortida a un problema que igual no és tan greu com a la seva ment és.
Exacte. O sigui, i per exemple, al telèfon de l'intent de suïcidi tenim un lema, no? Dic que la persona busca... fa servir una solució eterna per a un problema temporal. Si tinc un problema ara que la solució és mira, em mato, però clar, no té tornada que això. En canvi, els problemes sempre poden enredar-los, pots trobar solucions, pots... inclús la cosa més horrible del món, no? I hem d'estar amb aquesta ajuda, no?, de postergar. Per això tots els telèfons de prevenció, tota la xarxa, ara que també la Generalitat està posant de prevenció del suïcidi, és molt important. Posar-ho molt a l'abast de l'adolescent que pugui demanar ajuda. Per exemple, nosaltres el telèfon de prevenció del suïcidi, aquest any el 28% de les persones que han trucat, que són unes 5.000 persones en un any, eren menors de 28 anys, que això és molt significatiu.
Quan parlem de que precisament ara parlem d'aquestes franges d'edat i parlem que són el primer motiu de mort natural en les joves a Catalunya, està fallant alguna cosa? Què falta? O per què passa això? Per què tenim aquestes xifres?
Jo crec que estem, com parlàvem abans, en una societat que ens envia missatges contradictoris, no? Que t'obliga a ser feliç perquè abans ens obligaven a ser productius, a sortir de la pobresa, a construir, ara has de ser feliç o si no ets un penjat, no? i amb una felicitat molts cops molt etèria, molt perifèrica, no? I en canvi, doncs, quan tu tens un patiment, un moment de crisi, un moment de confusió propi de l'adolescència, l'has de poder compartir, o sigui, has de poder que tinguis ja sigui un adult, ja sigui un jove una mica més gran que tu, un entorn social que et pugui dir, pues, ho estic passant malament o me'n trobo a gust, no? I poder-ho compartir, això ajuda molt. I també després acceptar, fer tot un treball d'acceptació de les emocions. Que una persona un dia estigui trist, doncs això és, no sé, no només no és normal, sinó que és saludable. Bé, si tens algú que et contradiu i poder-ho compartir, jo crec que és la base de la solució d'acceptar que tenim, que la vida no és happy, sinó que és...
Que té de tot. Puros, sí, que no? la vida és el que és. És el que és. És el que és. I després, per acabar... clar, inevitablement he de fer referència a la pandèmia, ho has xerrat també, i les conseqüències en la salut mental que pot tenir, concretament enfocada en el suïcidi. S'ha detectat o es preveu un augment d'aquests casos arrelats en tota la pressió que hem tingut durant tots aquests mesos de pandèmia?
Ja s'ha detectat, hi ha un estudi de l'Hospital de Sant Pau, que, bueno, una comunicació que vam fer en premsa, que van augmentar un 20% l'assistència per intents de suïcidi. Clar, l'intent de suïcidi és el suïcidi consumat, no? Perquè aquests ja no van a l'hospital, per desgràcia. Però s'ha augmentat un 20% a un hospital com pot ser l'Hospital de Sant Joan de Déu, de demandes de gent jove amb intents de suïcidi. O sigui, la qual així ens diu molt, no? I té que veure també perquè el que ens ha provocat tot el Covid és més l'aïllament. Clar, quan no està aïllat, es comença a fer en el seu món interior pues, un patibull, una menjada d'olla, que no troba solucions. Perquè quan tu no veus solucions, vas fent una bola que es va fent més gran, fa un efecte així avalanxa, sí. I al final la mica sortida que tens amb tu mateix, connectes igual per internet, veus coses i augmenta molt també la demanda de com morir, per exemple, no? Bueno, jo crec que el que ens ha portat la pandèmia, primer, és molta inseguretat i molt d'aïllament. I l'aïllament porta a no trobar solucions, a no trobar solucions fàcils o difícils, però sucumbir a la no puc.
Doncs Enric Armengou, psiquiatre del grup ITA i director de salut mental del Telèfon de l'Esperança de la Fundació Ajuda i Esperança, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies. I gràcies a vosaltres.
No, gràcies a tu per atendre'ns. De fet, és veritat que ja ha passat molt de temps, però encara hem de patir, hem de parlar de les conseqüències d'aquella pandèmia, no? Dic aquella, sembla que estigui molt llunyana, però encara estem veient els efectes que tenim, perquè parlant concretament de suïcidi des de la pandèmia, des de finals del 2020 s'han produït un augment significatiu d'aquestes conductes i tentatives suïcides. De fet, estem parlant que any rere any, en només 15 anys, la xifra de suïcidis a Catalunya ha pujat un 25%. Per exemple, 2006 i 2007, el número de persones que es van suïcidar no va arribar a les 400. Ha pujat un 25%. Estem parlant que alguna cosa està passant. I si agafem precisament tota la xerrada que hem tingut amb el senyor Armengou, estem parlant que hi ha una conclusió a la que podríem arribar. Comunicació. Parlar. Sembla que seria un dels punts claus davant de tot això desfogar-se i compartir problemes amb altres. Parlem de que efectes de tot això, a part ja de problemes més greus, estem parlant de depressió, per exemple, estem parlant de situacions de difícil gestió, de molt, molt i molt difícil gestió, si no hi ha una comunicació. I sembla que és irònic, no?, perquè en una societat que estem hipercomunicats tecnològicament parlant, parlo de totes les aplicacions que tenim al mòbil, el WhatsApp, el Telegram. Ara estava veient amics que s'acaben d'incorporar al Telegram, com Pepe Collado, un salut per ell, el nostre company. Doncs sembla mentida que en un moment de tanta i tanta comunicació necessitem comunicar-nos per desfogar-nos i explicar tots els nostres problemes per trobar almenys un moment d'alivi, no? És el punt. Per cert, que no sé si ho sabeu i us dono la dada. Ahir va ser el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi. És un dia que es celebra el 10 de setembre des de l'any 2003. I precisament per això, perquè aquestes xifres cada cop augmenten. És a dir, que enguany fa 20 anys d'aquest dia de la prevenció del suïcidi. Bé, de seguida actualitzarem titulars de la jornada, aquí a COPE Catalunya d'Andorra, aquests titulars de l'11 de setembre, i després parlarem d'educació viària, perquè els patinets fan el que volen. Bàsicament, és un informe de la mobilitat al RAC, que els patinets fan el que els hi rota. I parlant de mobilitat, igual estàs pensant en vendre el teu cotxe. Doncs pensa en Record Motor, perquè Record Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Doncs perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Així que pots entrar ara mateix a recordmotor.com, Record Motor amb cada quilo, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de COPE Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros més. Visita recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que els nanos de Rècord facin la resta. I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Al caer la tarde, expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia d'aquesta diada de Catalunya, 11 de setembre. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Carlos, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs, a banda de tot el que envolta la diada, aquest matí l'ofrena floral al monument de Rafael de Casanova, aquesta tarda la manifestació prevista, com sempre, a partir d'un 5:45, doncs estan passant coses molt més interessants i molt més greus. Per exemple, que els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per determinar les causes de l'atropellament de 4 joves per part d'un tren de Rodalies de la línia R3 la passada nit. Els fets van succeir al voltant d'un quart de nou del vespre, quan un grup de 7 persones van travessar les vies per un punt no autoritzat, tot i que abans un vigilant del Festival de Música, on volien anar, els havia indicat el camí correcte i que portava a un pont habilitat per creuar les vies i que està només a uns 50 metres d'on es va produir el sinistre. Els joves, però, no van fer cas dels advertiments i van anar a parar un punt de la via en forma de corba, amb molt poca visibilitat per part del maquinista, que no va poder frenar a temps i se'ls van dur per endavant. El resultat, dues noies de Madrid i un noi i una noia de Barcelona, morts després de ser arrollats per aquest tren, tots tenien entre 19 i 22 anys. Els altres tres acompanyants van sortir il·lesos i van ser atesos per psicòlegs a l'Hospital de Mollet. Cap dels 170 passatgers que hi havia al tren van patir ferides, mentre que el maquinista, l'altra víctima col·lateral d'un sinistre com el d'ahir, també ha rebut suport psicològic i queda protegit a partir d'avui mateix per un protocol per a maquinistes en cas d'atropellament. Aquest matí hem parlat amb responsables del sindicat de maquinistes, CEMAF, que ens han explicat doncs què passa amb aquests maquinistes un cop han patit un sotrac com el d'ahir a la nit, i també ens han denunciat un fet que és molt important, que els arrollaments a la xarxa viària catalana són massa freqüents. És un dels sinistres més habituals i més importants que hi ha hores d'ara a Catalunya, aquest dels arrollaments a la xarxa ferroviària. I també escoltarem a veïns de la zona de Montmeló, on es van produir els fets. Diuen que és molt freqüent veure passar gent per la zona quan hi ha festivals o esdeveniments. És un tram de via molt a prop del circuit de Catalunya, i és que per alguns veïns no és estrany veure moltes imprudències en aquest punt de la xarxa ferroviària catalana. I un altre tema preocupant, el terrible terratrèmol d'aquest cap de setmana al Marroc. La comunitat marroquina de Catalunya, una de les més grans, viu amb molta tristesa i preocupació aquest terratrèmol i ha posat en marxa diversos protocols de coordinació per enviar ajuda al país. L'Associació d'Immigrants del Marroc demana mantes, roba i també medicines. La catàstrofe s'ha viscut amb especial dramatisme aquí a Catalunya, on la comunitat marroquí, com deia, és la més important, i un terratrèmol que ha deixat per ara, balanç provisional, 2.000 morts i també uns 2.500 ferits.
Carlos, moltes gràcies.
Molt bé, vinga, bon programa.
Que tinguis una bona diada, cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Bon José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Què?
Ja està. No? Prou.
Ja tanquem, no? Rubiales ja ha dit que marxa.
Home, alguna derivada ens queda, perquè ahir a la nit Luis Rubiales presentava definitivament la seva dimissió com a president de la Federació Espanyola de Futbol i vicepresident de la UEFA. Per tant, federativament parlant, escac i mat el ja expresident de la Federació Espanyola, i ara a veure quin és el panorama i sobretot quan són o com és el procés per designar un nou president. Si hi ha eleccions abans dels Jocs Olímpics o després, o si es deixa que l'actual gestora amb el senyor Rocha tiri cap endavant. Marxa Rubiales, això no vol dir que hi hagi canvi en la composició de l'assemblea que va escollir Rubiales com a president. Vaja, tot això ens traurà l'aigua clara a l'Isaac Fouto. Estem en l'impàs per aquestes jornades de compromisos internacionals, de compromisos FIFA, però a Can Barça s'ha vingut parlant de la renovació de Xavi fins al 2025. Doncs bé, li han explicat al Manolo Oliveros que no està tan avançada la cosa com sembla, que encara hi ha coses. Carai. O queden coses per parlar, però aviam, no
però és Xavi cap... ha dit que estava ja...
No és que perilli el tema, no perilli el tema, però insisteixo, li han dit a Manolo Oliveros que encara queden coses per parlar. El que sí que està agendat a Can Barça aquesta setmana és la presentació de Deco, i estem pendents dels internacionals, els del Barça o, per exemple, els del Girona, Arnau i Pablo Torre, que tenen avui un Espanya-Escòcia sots 21. A més, l'Espanyol ja té el 8 al migcampista que buscava el mercat, Álvaro Aguado. Dues temporades, seran tres si l'Espanyol puja. Escolta, hi ha un Espanyol que està en el moment més dolç dels últims mesos, sí. Després de la gran victòria al camp del Levante 1-4. Quatre gols són els que li van fer a l'Andorra, a Anduba, al camp del Mirandés. Va assolir l'empat a 3 en el temps afegit i, escolta, a la jugada següent, pam! Gol d'Esperó del davanter centre del Mirandés, i mira com estava d'empipat el tècnic del Andorra, Eder Sarabia.
La primera parte que hemos hecho es una vergüenza, o sea, es una vergüenza, así de claro. Minuto 15 podíamos ir 3-0 perdiendo, o sea, es un partido que nos pueden meter 10 goles. Es un desastre absoluto.
Vaja.
S'ha enfadat, eh? Està una mica empipadet.
Lo següent. Plana poliesportiva, semifinals avui de la Lliga Catalana de Bàsquet, eh? Ja estem postmundial, ja escalfem motors. Barça, Girona i Baxi Manresa a Joventut es disputen a Lleida aquestes semifinals de la Lliga Catalana, mentre que un català de Badalona, Jordi Fernández, és medalla de bronze al Mundial amb la seva selecció. Canadà, Vuelta Ciclista a Espanya, jornada de descans, sentirem l'anàlisi d'Enric Mas en el que queda de recorregut en aquesta Vuelta Ciclista a Espanya.
José Luis, gràcies.
A vostè.
Cuida, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva de casa es postcope amb el Joan Batllori. Que tinguis una bona diada, José Luis.
Igualment, senyor Cruz. Adéu, fins demà.
Gràcies. I de seguida parlem d'educació viària. Parlem dels patinets, dels vehicles de mobilitat personal. En parlem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este martes,
tiempo de juego.
Nuevo partido de España en su camino para la clasificación de la Eurocopa 2024.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
4 minutos.
Desde las 8:30 de la tarde, España-Chipre.
Somos los mejores.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
Desde el Ayuntamiento de Granada se fomenta la movilidad urbana sostenible para facilitar a visitantes y ciudadanos desplazarse por la ciudad. Granada es sostenible, Granada cuida el medio ambiente.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I don't care, I love it. Segurament algun, no tots, no vull que paguin justos per pagadors, però algú d'aquests que utilitzen els vehicles de mobilitat personal fan això. I don't care, I love it. No m'importa, m'agrada. I és a dir, que a vegades, segurament, un de vosaltres heu haver d'esquivat algun patinet elèctric. Insisteixo, no tots. No tots, afortunadament, però... Si hem de fer una llista, segurament, si com a peatons, com a vianants, tenim algun conflicte amb els vehicles de mobilitat personal, són amb els patinets elèctrics, que no sé què passa. De fet, és el gran problema de la mobilitat ara mateix, I sobretot, tot això desembocarà, com sempre, en una necessitat d'educació viària, que és una assignatura pendent. Parlem amb el director de l'àrea de mobilitat del RAC, el Cristian Bardagí. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Cristian. Bé, de fet, amb aquest estudi posem xifres i realitat a una cosa que es veia, com per exemple els carrils, treure's de les voreres i baixar-los a la calçada, i que els patiners moltes vegades, doncs, per dir-ho planerament, passen de tot. No tots, però molts passen de tot.
Sí, efectivament. El patinet és un nou mode de desplaçament a la ciutat, i aquest estudi que hem fet amb 600 enquestes i més de 3.000 observacions als carrers de Barcelona, el que ens dona és justament una imatge, una fotografia del que està passant. No és un nou mode de desplaçament, moltes vegades amb un nou usuari que no estava circulant abans per la via pública, i per tant ha d'incorporar uns nous hàbits de circulació que no podem donar per suposat que fossin ja coneguts.
Bé, insisteixo en una cosa, possiblement ara estem parlant, els patinets, no es tracta de demonitzar els patinets ni cap vehicle de mobilitat personal ni les bicicletes, es tracta de regles, perquè crida l'atenció que el 37% dels usuaris, això diu l'enquesta, l'estudi, assalten el semàfor. Això, estem parlant d'una cosa que pot ser molt greu.
Sí, aquí, bueno, tu deies, no es tracta de monitzar patinets ni bicicletes, clar, perquè no estem parlant de vehicles, estem parlant de persones que es desplacen. De fet, en primera el plural, no? De persones que ja ens desplacem, perquè nosaltres sí. Pel matí podem ser vianants, després podem ser patinadors, conductors de cotxe, que al final és una fotografia que ens fem nosaltres mateixos, no? Això, aquest estudi és una selfie, per dir-ho d'una manera també planera. I sí, la qüestió és que moltes vegades s'ha percebut, no, el patinet més aviat com una joguina, com una eina recreativa i no com un vehicle que ha de circular amb les mateixes condicions que la resta. I aquest pas, aquest salt, doncs és el que aquest cap és el que hem de cobrir amb formació, amb sensibilització i amb coneixement dels usuaris, no? Que s'han de responsabilitzar que la màquina que tenen entre les mans doncs no és una joguina, sinó que és un vehicle que va a una velocitat que pot ser relativament elevada, els 25 km per hora, que és la velocitat màxima autoritzada als carrers de Barcelona, pot ser motiu de provocar danys, fins i tot personals, en cas d'incident de trànsit, i per tant aquesta crida a la responsabilitat és molt, molt pertinent, i saltar-se un semàfor, evidentment, és una conducta irresponsable, la faci qui la faci.
Sí. Després de tenir les dades de l'estudi, d'haver professar-ho tot, la fotografia que surt és més greu del que es pensava, és el que es pensava, o no és tan greu com es pensava?
És una miqueta més cridanera del que ens pensàvem, no? Assimilàvem intuïtivament, no, els patinets més o menys com les bicicletes funcionen, no? I no és cert, no? L'usuari de bicicleta està sent més responsable que el del patinet. I aquí la dada que fem servir és... Resulta que la sinistralitat que està registrant el patinet als carrers de Barcelona és gairebé del mateix nivell que la que està registrant les motos, no? Que actualment és el principal focus de sinistralitat als carrers de Barcelona, i a més, com que va a una velocitat elevada a la moto, doncs la que provoca més danys personals, més mortalitat. I, bueno, diríem, en percentatge, més o menys, no, el patinet pot ser com un 1% de la mobilitat, arrodoneix una mica, eh? no és tant, però com un 1%, i està implicat en el 5% dels accidents. Aquesta ràtio 1 a 5 és la mateixa que es dona amb les motocicletes, que són com un 6% i provoquen com un 30% dels accidents. En canvi, el cotxe o la bicicleta està en una ràtio 1 a 2. No ens haguéssim imaginat que els patinets estarien en aquesta ràtio 1 a 5, sobretot en aquests estadis inicials d'implantació de com a mode de desplaçament. Pensàvem que aniria més a poc, que, bueno, que l'entrada dels patinadors a la via pública seria més calmada, més relaxada, i no.
No, malauradament no és així. Mirant les xifres de l'estudi i del tot que parlem, la idea se'n va, o parlant de solucions, o de com es pot... perquè evitar els accidents... un accident zero segurament no arribarem, un accident zero, però sigui reduir-ho. I se'n passa només una cosa, educació vial. Dóna la sensació que el que cal ara és posar-se seriosament a parlar d'educació vial.
Sí, efectivament. Perquè el que hem detectat amb aquest treball és que la gent que es puja al patinet ve fonamentalment de l'anar a peu i del transport públic. És a dir, que no tenen per què ser persones que ja tinguessin una educació vial com la que, per exemple, obliga, si tu tens un carnet de conduir cotxe o moto, no? Que has hagut de fer un curs, dedicar un temps, plantejar-te unes quantes situacions de trànsit real, de cruïlles, de qui té la preferència, i això no, un usuari de patinet no té per què haver-se enfrontat a aquests dilemes abans de començar a circular. I això després es tradueix, no? en la vida real en, bueno, conflictes, incidents, accidents. Sembla dia molt, molt, molt recomanable, doncs, que aquesta educació vial s'incorporés de forma obligatòria a les escoles, incorporant també la variant patinet, i que aquests vehicles, l'accés d'aquests vehicles, incorporés alguna mena de titulació obligatòria, ni que fos gratuïta, però alguna mena de test, no, vinculat a l'adquisició d'un patinet que portés associada l'obligació de passar una certa prova de capacitació, una mínima formació que garantís que qui es puja al patinet hi ha dedicat una mica de temps per visualitzar com afrontarà les situacions del dia a dia.
No, a més, la incorporació de l'educació vial a les escoles ajudaria no només a la qüestió del patinet, sinó des de petits, bicicletes, fins i tot els vianants, que han de saber també un mínim d'educació vial, colors de semàfors, etc. I això possiblement ens ajudaria a reduir accidents. És la clau, tot això. Incorporació des de petits.
Sí, tu parlaves de visió zero, no? De distres, i ens agradaria arribar a zero accidents, zero víctimes de sinistralitat per motius de trànsit, de desplaçament a la ciutat, i clar, i això passa per ser tots conscients, no? T'estiguis movent com t'estiguis movent, de què fas amb els teus moviments, fins i tot, bueno, intentar ser conscient, anticipar conductes que poden ser de risc, no? Mm-hmm. Que tots en fem, vull dir que els vianants de vegades creus per llocs inapropiats, com a conductor de vegades fas maniobres que dius, ai, aquí ara he fet una mica una animalada, bueno, pues, no? Saber que això has de ser conscient de totes les interaccions que pots tenir amb altres usuaris i anticipar-les, aquesta anticipació per part de l'usuari, de dir, això que fa ara més val que ho faci visible amb molta antelació a la resta d'usuaris per evitar que qualsevol problema. I al mateix temps, l'altra banda, una cara de la moneda són els usuaris i l'altra, les infraestructures. Les infraestructures, avui que parlem de patinets, que fonamentalment circulen a través dels carrils bicis, que aquests carrils bicis estiguin ben dimensionats, tinguin continuïtat i en les cruïlles estiguin ben senyalitzats i evitin les interferències d'una banda amb el trànsit rodat, que va a més velocitat, i de l'altra banda amb els vianants que desplacen a peu, que van més a poc, doncs això és la clau, no? Conscienciació dels usuaris i bon estat de les infraestructures que siguin que facilitin aquesta visió zero, això és la clau per reduir la sinistralitat.
Doncs ja teníem problemes amb la mobilitat i com regular-la amb els patinets, aquest nou actor que ha entrat així de sobte i de manera... Bé, com a mínim que hem d'aixecar les orelles, doncs tenim feina per davant. Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC i responsable de l'estudi, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia. Doncs, autoresponsabilitat, ser coneixedor. Si tu tens un vehicle de mobilitat personal, has de circular per on has de circular i com has de circular. Concretament dels vehicles de mobilitat personal. Això s'estén des dels ciclistes com als cotxes, que això sembla que estan més habituats, com els motoristes, que sembla que també, i els vianants també, sobretot, que a vegades els vianants també fem una mica el que ens hi rota, eh? Bé, de seguida parlarem de curiositats. No sé si ets hipocondríac. Sí? No? Saps on ve la paraula? Saps per què un hipocondríac se li diu hipocondríac? Doncs de seguida en parlarem amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Hola, Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52. 253.
Los protagonistas de la actualidad.
El candidato a ser investido presidente del gobierno es don Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Contempla usted esa posibilidad? La de elecciones anticipadas o repetidas.
Si Puigdemont quiere, sí.
Bueno, no, el señor Sánchez, si niega las cosas que le pide el señor Puigdemont.
Mire, con todos los respetos, tengo poca fe en que el señor Sánchez se niegue a aceptar las cosas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Por la mañana.
mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a ser una miqueta més savis. Anem a culturitzar-nos de cosetes que després són curiosíssimes. Com el canal de TikTok que tiene Alfred López. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Es curiosísimo, amigo, ¿no? Tu canal.
Curiosísimo el canal de TikTok y luego ya está el listo que todo lo sabe en Instagram.
Bueno, pues ya sabes, si esteu a TikTok, curiosísimo, y en Instagram ya está listo que todo lo sabe.
Sí.
Y ahí pues hay un montón de curiosidades también. Sí, aparte de todos los libros, que esto es solo el canal. Los libros que tiene este hombre es prolífico.
Y que pronto tendréis uno nuevo.
La semana pasada dijiste antes de Navidad.
Antes de Navidad tendréis uno nuevo. Estoy trabajando, será autopublicación. Pero
ya está el listo que todo lo sabe.
¿Algo? Será... El título será Esto es curiosísimo, las nuevas curiosidades de Ya está el listo que todo lo sabe.
Muy bien, pues mira, tenemos el título, que llegará antes.
Y lo estoy esa autoedición y lo estoy maquetando yo, estoy trabajándolo yo.
Es que te lo mereces todo, sí, ¿cómo te lo curras, Alfred? Te lo mereces todo. Bueno, anima para las curiosidades de avui, para ser una miqueta més savis. Hipocondríaco. Sí. Tengo unos cuantos amigos que son hipocondríacos, que son aquestes persones que són exageradament aprensives amb la salut, vull dir que es talla un dit i pensen que tenen tétanos, coses així. Però de dónde surge llamar hipocondríaco a este tipo de personas, Alfred?
Pues bien, mira, la hipocondría es una preocupación excesiva por enfermedades imaginarias y quien la padece es llamado hipocondríaco. Pues bien, este término proviene de la antigua teoría de los humores atribuida al médico griego Hipócrates, que según esta teoría el cuerpo producía humores que influían en la salud y el estado de ánimo de cada persona. Teníamos la bilis negra, que estaba asociada con la tristeza y la depresión, y se creía que se generaba por el hipocondrio, que está en el área bajo las falsas, o las costillas falsas, ¿no? Esta relación llevó a vincular la excesiva preocupación por la salud con el término hipocondría, debido a que el temor de las enfermedades generaba un ánimo decaído, ¿no?
Sí.
Así que, aunque esta teoría fue descartada ya, ya científicamente los términos persistieron, tanto hipocondriaco como hipocondría. El hipocondriaco proviene del latín tardío, hipocondriacus, que deriva a su vez del latín hipocondriacos con K, y este a su vez de hipochondrión o hipocondrio, que significa cartílago debajo, en referencia a la ubicación anatómica que te he dicho, bajo las costillas falsas.
Pues en el fondo, esa situación que no existe científicamente, ha acabado dando un nombre a una psicosis básicamente, ¿no? De curiosísimo, de verdad, ¿eh?
Según Hipócrates, quien tenía eso, pues padecía esa tristeza, esa depresión, también se deprimía cuando sentía enfermedades que le venían del hipocondrio.
Mira, yo soy de desayuno flojo.
Sí.
Estoy cambiando de tema ahora, De desayuno flojo, me prego un cafetó y ya está. Hi ha gent que es de esmorzar, important. Pero, ¿de dónde viene el término desayuno?
Pues bien,
¿por qué desayuno en el desayuno?
Ah, el desayuno es la primera comida del día, rompiendo el ayuno nocturno.
Ah.
Y su nombre proviene de desayunar, que significa deshacer el ayuno. Ya te lo he dicho todo.
Correcto. Vale, ya está.
Pues mira, a lo largo de la historia y en diferentes culturas, las costumbres alimentarias matutinas han variado, ¿no? En la Edad Media, en áreas católicas, el desayuno no era bien visto antes de la primera misa del día, según la tradición religiosa, ¿no? Incluso se consideraba un pecado por comer antes de actividades importantes como los oficios diurnos, ¿no? ¿Mm? Sin embargo, ciertos grupos como enfermos, ancianos, mujeres embarazadas y trabajadores que necesitaban energía temprano, a primera hora del día, tenían permitido desayunar. Y así que el desayuno ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y aunque las normas religiosas han perdido su influencia en este sentido, su importancia para obtener energía y nutrientes al comenzar el día sigue siendo reconocida. Este romper el ayuno, deshacer
desayuno.
Es que tú mismo lo has dicho, no he caído,
hasta que no me lo has dicho no he caído, pero esto sería como descomer, y descomer no, no se dice.
No, no, porque comer es la acción.
Claro, descomer sería otro.
Ayuno es la acción de no comer nada, sí, y desayuno correcto. Es deshacer el ayuno.
Y una más, ¿de dónde surge, esto no lo sabía yo, primera noticia, de dónde surge llamar escarabajos a los ciclistas colombianos?
Sí, a los ciclistas colombianos. Si tú escuchas la vuelta ciclista, la vuelta y tal, cuando hay un ciclista colombiano o un grupo de ciclistas colombianos, se les llama los escarabajos. Esto ya era mítico, el maestro José María García, que decía, el grupo de los escarabajos se escapa.
Pero, ¿y esto no les ofende? ¿Es escarabajos? No, ¿no es precisamente un animalito ahora?
No, porque ya es un... Bueno, es un...
Un apodo,
decirlo,
¿no?
Un apodo que lo reciben además con cariño, porque además es como decir que son grandes ciclistas, ¿no? Llamarlos escarabajos, ¿no? Ya que, mira, es muy común, ya te digo, escuchar durante la retransmisión de las carreras, pues que se le llame, ¿no? De este modo, ¿no? Y fue gracias a Ramón Hoyos, un ciclista colombiano de la década de 1950,
no hay oído,
que ganó en cinco ocasiones la Vuelta Ciclista a Colombia y que se convirtió en un experto escalador. El llamar escarabajo a un corredor colombiano es decir que era un gran escalador, ¿no? Hubo un grupo de ciclistas colombianos que fueron grandes escaladores
en carretera,
¿no? Y por tal motivo recibió Ramón Hoyo este sobrenombre de el escarabajo de la montaña. Fue tal su popularidad que a partir de su retirada como profesional en 1964, a los ciclistas colombianos se le empezó a conocer como escarabajos, ya no solo a él, aunque la popularización a nivel mundial fue a partir de la década de 1980, como te digo, uh-huh, con José María García y otros muchos
narradores
periodistas
deportivos
que narraban las vueltas ciclistas a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia, ¿no? Y fue que también en la década de los 80 hubo un buen número de corredores de colombianos que destacaron internacionalmente, ¿no? Y había algunos que eran muy buenos escaladores.
Pues ahí está, precisamente. Si ho he sentit, ja sabeu que són escarabats, bàsicament, sí, per aquest famós...
Fue un periodista colombiano ciclista, el que lo bautizó escarabajo, porque escarabajo decían que era por la posición que ponía, que se ve que llevaba un mayón negro o algo y parecía un escarabajo.
Una clausca del escarabajo, sí.
Y venía a ser algo así, ¿eh?
Pues Alfred López, divulgador científico, autor de la saga de libros Ya está listo, que todo lo sabe una vez más. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene. Molt bé, doncs... Adéu, Alfred. Doncs nosaltres arribem a les dues. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant arrere com a migdia, Cope Catalunya i Andorra, les podeu tornar a escoltar, tornar a sentir a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona diada.